Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra, que té avui un protagonista clar, que és el Kun Agüero, que ha anunciat la seva retirada anticipada pels problemes cardíacs que pateix. És un dia en part trist, perquè quan un jugador ha de posar punt i final a la seva carrera esportiva és sempre un moment complicat, encara ho ha de ser més quan el moment no és el que tu decideixes, però crec que el Kun Agüero té motius també per estar feliç, perquè ha pogut desenvolupar una carrera llarga i exitosa, i a més perquè el problema de salut li han detectat a temps, no li ha generat una afectació greu i podrà seguir fent vida normal. De seguida escoltarem el Kun Agüero en el seu emotiu comiat, acompanyat a més de per la seva família, per la gent del City, de l'Atlètic de Madrid i del Barça, juntament amb Independiente, els clubs de la seva vida. I trucarem després a Pablo Zabaleta, company del Kun Agüero molts anys al Manchester City i també a la selecció argentina. Al marge d'això, en clau Barça i l'equip va empatar un contra Boca a la Maradona Cup. Els argentins es van endur el trofeu per penals. La nota més destacada, el bon nivell que va exhibir Dani Alves, que corrobora la sensació de que quan estigui a disposició el mes de gener serà titular en aquest Barça. Copa del Rei, passa en ronda els dos equips catalans que van tenir partits ahir. A l'Espanyol es va imposar per 1-2 amb més dificultats de les previstes al Palencia, mentre que el Girona va superar per 0-1 al Huesca. A l'Andorra va donar la cara i li va posar les coses molt difícils al Celta, però finalment l'equip gallec es va acabar imposant a la pròrroga per 1-2. Ahir van caure dos equips de primera divisió, l'Alcoyano va eliminar el Llevant i el Linares a l'Alavés. Avui i demà més partits i divendres el sorteig de la propera ronda, ja amb la presència del Barça, el Real Madrid, l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic Club. Avui tenim partit de Champions femenina, el Johan Cruyff, el Barça que ja està classificat com a primer de grup, rep pel Koje danès. En bàsquet, el Barça es manté líder de l'Eurolliga gràcies a la seva victòria a la pista de l'Estrella Roja per 69-76. Molt bé també a l'Eurocup, va guanyar el Joventut a Badalona al Bolònia per 86-63 i l'Andorra davant del Liek Kabilis per 81-76. Avui torn per l'Uni Girona a la Lliga Femenina, a l'Eurolliga rep el Esquio. En handbol, la selecció espanyola ja està classificada per les semifinals del Mundial després de superar Alemanya per 26-21. Divendres disputarà la semifinal també a Granollers contra el guanyador del Noruega-Rússia, que es disputa aquesta tarda. I tenim avui derbi català a la Lliga Asobal, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, entre el Barça i el Granollers. Avui comentarem la jugada amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, avui us preguntem, quan estiguin tots a disposició, qui ha de ser el lateral dret titular del Barça. Ho teniu claríssim. Voteu per Alves al 65%, per Dest només a l'1%, per Sergi Roberto al 12% i per Mingueza al 22%. En clau espanyol, us demanem qui preferiu per la propera ronda de Copa. Un rival atractiu però difícil, només 12%, un de més fluix però assequible, 88% dels vots. El Marc Paires està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Copa. No dejes que nada te interrumpa, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es desde solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
Invertir no es solo dinero. En DEGIRO, los indicadores de sostenibilidad te ayudan a invertir en compañías que comparten tus mismos valores. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Los elfos sabemos que cuando llega la Navidad llega el momento de disfrutar las cosas más ricas.
Y en el Club del Gourmet y el supermercado El Corte Inglés puedes sentirte como un elfo con los productos más especiales para compartir el sabor de la Navidad con los tuyos. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esta conferencia es para comunicarle que bueno, he decidido dejar de jugar al fútbol. Bueno, que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional y nada, es un momento muy duro. Contarle que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero bueno, no había mucha. La verdad que estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Siempre he soñado jugar al fútbol de los 5 años que he tocado una pelota. Mi sueño era jugar en primera división. Y nunca he pensado llegar a Europa. Quiero agradecer a todos, a Independiente, que es donde me formé, después del Atlético de Madrid, que han venido acá, que han apostado por mí con solo 18 años, han apostado en mí, en que pueda hacer las cosas bien en Europa. Y bueno, la gente del City, que bueno, ya saben lo que siento por el City, y bueno, he dejado lo mejor ahí, estoy muy agradecido porque me trataron muy bien. Y bueno, la gente del Barça, que cuando Joan y todo el equipo han contactado conmigo, la verdad que increíble. Sabía que venía uno de los mejores equipos del mundo, sin duda, pero bueno, las cosas pasan por algo. Y estoy muy muy agradecido porque que llegué me trataron muy bien, y a la gente también. Y bueno, y claramente a la selección argentina, que bueno, es lo que más amo.
Doncs amb aquestes paraules pronunciades des de la tribuna del Camp Nou ha anunciat el Kun Agüero la seva retirada amb 33 anys, que va començar als 15 anys, com ell deia, Independiente, sent el futbolista més jove en debutar a primera divisió a Argentina, superant a Diego Armando Maradona, que per cert després va ser el seu sogre, i que es va acabar la carrera esportiva del Kun Agüero fa uns dies vestint la samarreta del Barça en un partit davant l'Alavés. Ha estat al Camp Nou seguint l'acte l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Ha estat un acte curt, mitja horeta, durat, però ha estat intens i emotiu, eh?
Sí, podríem dir que el Camp Nou ha passat de viure les festes de presentació de Xavi i Dani Alves a ser l'escenari del dia més dur de la carrera d'Agüero. Avui ha anunciat en el mateix escenari on fa 7 mesos va ser presentat amb la samarreta del Barça, que es veu obligat a deixar el que més estima, el futbol, per aquests problemes cardíacs, per aquest episodi d'arrítmia que patia fa un mes i mig, justament a l'estadi, com deies, al partit contra l'Alavés. L'acte, el seu relat, les seves llàgrimes, ens ha commogut i ens ha emocionat a tots els que estàvem allà presents. El Kun l'acompanyava la seva família, gent del seu entorn ens deia que avui era un dia molt negre, molt fosc per tots en aquest procés. La seva parella, Sofia Calcetti, ha estat el seu pilar fonamental, també hi eren els seus germans, la seva mare. La primera plantilla del Barça també ha volgut donar el seu suport al Kun després d'arribar de matinada d'Aràbia Saudí. Alguns els he vist molt emocionats, no ha pogut, de fet, contenir les llàgrimes Dani Alves, Guardiola i Chiqui, i eren com a representants del City, club on el propi Kun ha dit que ho va donar tot, és el màxim golejador històric del club anglès. Evidentment, la directiva del Barça, la Porta s'ha assegut al costat del Kun Agüero, el mateix escenari on va ser proclamat president en aquesta segona etapa al Barça. Un escenari que presidia la llotja del Camp Nou. Un acte molt emotiu, s'ha col·locat una pantalla gegant amb la frase Kun culer per una vegada, culer per sempre, i podíem llegir amb la imatge d'Agüero vestit de blaugrana amb el dorsal 19, un dorsal, una equipació que malauradament només ha pogut lluir en 5 partits des que va ser presentat el 31 de maig. Agüero ha explicat que pren la decisió fa uns 10 dies, després d'un mes de tractament, després de diverses proves. Els metges el van advertir que posava en risc la seva salut, la seva vida, si seguia competint. Al davanter li ha costat assumir aquesta realitat. No és fàcil, ha estat un procés que ha anat digerint amb l'ajuda de la seva família, i avui ho explicava amb la veu entretallada, entre llàgrimes, en el dia més dur de la seva carrera professional.
Me siento bien ahora mismo. Obviamente las primeras semanas, por ahí las primeras dos semanas fueron duras, pero cuando me hice la primer prueba física, los médicos me han llamado para decirme que, bueno, había una posibilidad muy grande de que no debería seguir, y bueno, yo ya empecé a mentalizarme, pero bueno, no fue fácil. Ya lo venía procesando, y nada, cuando me llamaron y me dijeron que ya era definitivo, bueno, nada, tardó unos días más en procesarlo, pero bueno, estoy bien, pero sí que fue difícil.
Evidentment ha estat difícil. S'ha repassat la seva carrera futbolística des de que als 5 anys va agafar una pilota, més la va deixar. Ha tingut paraules molt boniques per tots i cadascun dels seus clubs: Independiente Argentina, on es va formar i va debutar amb 15 anys a primera; Atlético de Madrid, que va apostar per ell als 18 anys, on es va consagrar i va guanyar l'Europa League i la Supercopa d'Europa el 2010; el City, on ha estat llegenda, ha deixat el millor d'ell, 15 títols, màxim golejador històric; el Barça, on ha rebut un tracte increïble; i evidentment la selecció argentina, que és el que més estima, ha dit, doncs s'acomiada aixecant la Copa Amèrica amb el seu millor amic Leo Messi al costat. Li han preguntat pels moments més memorables d'aquesta llarga i llegendària carrera. Ara els escoltaràs de la seva veu, però els culers es queden amb un: el gol que ha marcat en els 5 partits que ha pogut disputar de blaugrana. Li va fer el Real Madrid al clàssic del Camp Nou. Serà l'últim gol de la carrera del Kun Agüero. La resposta, Joan, evidentment, ha provocat els aplaudiments de tots els presents a l'acte.
Un gol muy, muy lindo que hice Independiente, que la verdad que ese fue un momento muy, muy lindo en mi carrera. Cuando tenía 17 años fue uno de los... el primer gol, digamos, más lindo que tuve. Y después en la Europa League con el Atlético también, y bueno, ya después todos saben, en el City, el gol de ser que fue contra el Quimper Rangers, que hemos ganado la Premier League, bueno, mi primera Premier League y la primera por ahí, la primera del City, y el último fue en la Copa América. Y después creo que por lo bueno me voy con el último gol que le hice al Madrid.
No va servir de molt, no? Però bueno, sí, és un gol contra el Madrid.
Sí, a l'acte només hi ha hagut 6 preguntes de la premsa, comprensible perquè era un dia de moltes emocions pel Kun, que també ha tingut el detall d'agrair-nos als periodistes la nostra presència. Hi ha hagut paraules sentides de la porta, que també l'ha intentat consolar en tot moment al llarg de la seva compareixença. Mentre el Kun no podia contenir les llàgrimes emocionat, li ha dit el president al Kun, davant de tots, que recollirà tot el que ha sembrat i que tant de bo hagués pogut arribar abans al Barça.
Comentar un parell d'imatges que ens deixa també al marge del comiat del Kun Agüero al matí, Helena, allà a l'estadi del Camp Nou, que és la fotografia de la porta amb Guardiola i Xavi, i després també ha cridat l'atenció veure a la tribuna del Camp Nou asseguts un al costat de l'altre a Xiqui, Guardiola, Ferran Reverté i Mateu Alemany. No sé si en Clau Mercato els hi haurà donat temps de parlar alguna cosa o no.
Ha estat, sens dubte, una de les imatges del dia en Clau Mercato, aquesta trobada Mateu Alemany, Ferran Reverté, Guardiola i Xiqui, després de que fa dues setmanes els dos representants citats del Barça viatgessin a Manchester per negociar amb el City el fitxatge de Ferran Torres. El jugador, recordem, ja ho hem explicat, li va comunicar a Guardiola que ell vol sortir d'Anglaterra per anar a triomfar al Camp Nou, i hi ha hagut una imatge on hem vist que es xocaven la mà Mateu Alemany i Guardiola, i després del protocol els ha assegut junts a tercera fila. En aquell moment segurament no han comentat res de Mercato, però a la sortida del Camp Nou de ben segur han parlat del nom que està en boca de tots al Barça, Ferran Torres, que esperen portar-lo al mercat d'hivern. Una altra imatge ha estat la fotografia al final de l'acte, el retrobament tan esperat entre Xavi, Guardiola i Laporta, els tres al costat del Kun Agüero, una fotografia que quedarà per la història i a la que després s'hi ha sumat un altre mite: Sergio Busquets com a representant de la plantilla, el primer capità. La veritat, Joan, és que transmeten molta sintonia, molta complicitat, xerrant, somrient, Laporta, Guardiola, Xavi... Segurament el somni del president seria veure'ls junts de nou al Barça, però de moment s'ha de conformar amb Xavi, un Xavi que en tot moment ha estat molt seriós mentre estava escoltant atentament el Kun Agüero. El tècnic, ja ho hem explicat, estava molt il·lusionat amb el davanter argentí, amb el gol que creia que podia portar l'equip. Tenia moltes expectatives, però desafortunadament no podrà ser. El primer és la salut, així que només podem desitjar-li molta sort al Kun Agüero en aquesta nova etapa que li tocarà viure.
Clar que sí. Doncs això és el que ha donat de si l'acte de comiat del Kun Agüero al Camp Nou aquest matí. Condis, moltes gràcies, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. De seguida seguim parlant del Kun Agüero aquí a Sportscope amb un gran amic seu.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest gran amic del Kun Agüero no és un altre que Pablo Zabaleta, company del Kun molts anys al Manchester City i, com no, també a la selecció argentina. Buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, un día... ¿Qué podemos decir? ¿Un día triste o qué?
Bueno, sí, a ver, por un lado triste porque se retira un grandísimo jugador y sobre todo de una manera que quizás no hubiera sido la esperada por él ni por muchos. No es una retirada ideal, pero bueno, en cierto modo feliz de que al menos él haya podido tomar una decisión después de este momento difícil, desde que bueno empezó a sentir un poco este problema en aquel partido con el Barça. Uh-huh. Y que bueno, que después del fútbol hay vida, creo que en momentos así es importante cuidar un poco la salud. Hay mucha gente que lo quiere, tiene hijo, tiene familia, con lo cual muchas veces en este tipo de situaciones es importante también pensar en ellos y bueno, verle un poco el lado positivo. Creo que nos regaló muchísimos momentos inolvidables, o por lo menos yo en lo personal también pude compartir mucho con él, así que bueno, triste por un lado, pero feliz que haya tomado una decisión y a partir de ahora disfrutar una nueva etapa.
Claro, y esto, Pablo, te pilla con 23 o con 25 años, y es una cosa, y te pilla con 33, y ya más o menos la carrera hecha, y bueno, es otra, ¿no?
Sí, sin duda. Al final estaba a punto de cumplir 34, creo que vivió un grandísimo momento en el fútbol, ya de alguna manera quizás estaba llegando a sus últimos años. Una lástima, porque creo que si él se ponía bien y las lesiones un poquito lo respetaban, creo que hubiera podido disfrutar mucho en este Barça. Pero bueno, nada, una desgracia lo que le tocó vivir y al final esto lo empujó un poquito a retirarse, ya con una edad que por lo menos ha vivido muchísimos años de esta gran profesión y nos ha regalado momentos únicos.
Claro. Oye, nosotros al Kun lo conocemos a través de cómo se expresa en el campo, a través de las entrevistas que le hemos podido escuchar, pero cuéntanos cómo es el Kun Agüero, tú que lo conoces tan íntimamente.
Bueno, es un futbolista especial porque obviamente para mí de los grandes delanteros que nos ha dado fútbol en los últimos años, al final mirás un poco los números y ya hablan por sí solo, ¿no? Un jugador con una capacidad goleadora tremenda y que, bueno, realmente lo he podido disfrutar muchísimo como compañero. Y fuera del campo un chico muy especial también, porque una personalidad muy, muy alegre, ¿no? Un chico que realmente siempre está haciendo bromas, se toma las cosas con siempre con mucha tranquilidad, es muy divertido y bueno, la verdad que son de estos compañeros con la cual te toca estar mucho tiempo juntos y te hacen sentir muy bien porque son gente muy, muy alegre.
Oye, tú has compartido con él vestuario en el City. Allí, bueno, es leyenda, ¿no? Máximo goleador del club, de la historia del club. Y bueno, si nos tenemos que quedar con un momento, yo por lo menos no sé, ¿qué nos quedamos? ¿Con aquel gol contra el Queens Park Rangers que supone
la liga? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que claro. Sí. Aunque me robó un momento especial, porque yo hice el primer gol en aquel partido 3-2 contra el Queens Park Rangers, sí. Y nadie se acuerda. O sea, le preguntaba a todo el mundo quién hizo el primer gol y nadie se acuerda. Todo el mundo se acuerda del gol del Kun en el último minuto.
Fue una locura aquello, Pablo. Fue una locura.
O sea, yo creo que al final, de momentos, sin lugar a duda, creo que este es uno de los más espectaculares. Y bueno, lo mencionó él también un poco en la rueda de prensa, que bueno, fue una locura, porque si te pones a pensar todo lo que fue aquel final de temporada, aquel último partido disputando la liga contra el Manchester United, necesitábamos hacer dos goles en los últimos 5 minutos en tiempo de descuento, y bueno, el United celebrando, pensaban que ya la liga estaba decidida para ellos, y bueno, apareció Seco primero para marcar de cabeza y después el gran Kun para definir ahí en la última jugada. O sea que el momento que se vivió allá en el Etihad Stadium fue realmente increíble.
Oye, en la selección, mira cómo son las cosas, una carrera tan larga en la selección y se ha podido ir al final levantando un título grande prácticamente en el último momento.
Sí, y me alegro por muchos de los chicos de esta generación que, bueno, que han estado tan cerca, siempre de haber perdido finales de forma consecutiva, de haber vivido momentos difíciles, pero sin embargo tanto Leo, Messi, como el Kun, o también de algunos pocos que, bueno, al final lograron ese título tan esperado con la selección absoluta, y bueno, es un trofeo que yo siempre digo lo mismo, que en juveniles el Kun también le ha tocado ganar grandes cosas. Creo que ganó dos sub-20, los Juegos Olímpicos, pero bueno, siempre un título con la selección mayor es también algo único, es algo especial, y bueno, muchos de ellos que al final han pasado por momentos complicados tuvieron la oportunidad de hacerlo, y bueno, la verdad que a nivel selección lo ha ganado prácticamente todo. Una lástima aquella final en el 2014 contra Alemania en Brasil, porque hubiera conorado realmente un momento mágico, porque al final ser campeón del mundo no es para cualquiera, y tanto el Kun como muchos de nosotros hemos estado muy cerquita.
Sí, y en el Barça, como te decías, lástima que no lo hayamos podido ver más, porque tal y como está el equipo ahora, es evidente que si él hubiera estado bien, hubiera tenido protagonismo. Y ya la cosa no empezó muy bien, porque él, claro, vino con la ilusión y el deseo de jugar junto a Messi, y eso se fue al traste nada más llegar.
Sí, yo creo que, bueno, un poco el fichaje de él por el Barça vino pensando un poco de poder rodear a Leo con el Kun, por su, obviamente su relación, su amistad que ellos tienen de hace años, pero que también el Barça estaba necesitando un jugador ahí en el frente de ataque, y el Kun venía en calidad de jugador libre, y yo creo que, bueno, era un fichaje que ilusionaba a todo el mundo. Al final, después Leo se termina yendo, él recae de la lesión, pero en el momento que vuelve y que se pone bien, marca un gol aquel en el Clásico, sí. Contra el Real Madrid. Después me acuerdo un partido con el Rayo Vallecano que jugué titular y anduvo muy bien, aunque el Barça creo que perdió ese partido, y bueno, daba la sensación que estaba agarrando una dinámica muy buena, y bueno, después lamentablemente termina pasando esto, y ahora lo aleja un poco de las canchas, pero creo que un poco lo que te decía antes, estaba, yo creo que bien como para dar dos buenos años en este Barça, y bueno, una pena obviamente.
Perfecto, nos quedamos con su larga y exitosa y brillante carrera, Pablo. Te pregunto para terminar por el Español, que si no tu amigo Quique Iglesias me riñe. Va bien la temporada, ¿no? Ahora hay que mejorar un poquito las prestaciones fuera, pero la cosa va bien.
Sí, sí, es verdad. Bueno, de local está siendo un equipo realmente muy, muy fuerte, muy consistente. Sí que le está un poco costando fuera de casa, pero bueno, ayer al final el partido de Copa del Rey lo pudo dar vuelta también en el segundo tiempo, Y bueno, creo que está siendo una temporada discreta, buena, pero bueno, ahí hay que tener ambición, pensar que hay un equipo que creo que tiene para pelear en los puestos de arriba, tiene que mirar para arriba porque está creo una dinámica buena y bueno, sería importante mantener esto hasta el final de temporada y ver si hay alguna posibilidad de poder meterse en alguna de las competiciones europeas.
Ojalá. Pablo, te agradezco mucho estos minutos, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muy bien, un placer, hasta pronto.
A Sports.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Dos quarts de quatre. De seguida seguim parlant del CUN, el debat, d'aquí a uns minuts, avui amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente. Però abans, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Un cop d'ull al partit del Barça d'ahir, a Riad, aquesta Maradona Cup, empat a un davant Boca, el gol del Barça, gol de Ferran Juglà, un bon gol, per cert, però el més destacat, sens dubte, la participació d'Alves i el bon nivell al que va estar el brasiler.
Sí, era el gran al·licient de l'amistós i va ser el millor del Barça. Va jugar els 90 minuts, va marcar el seu penal a la tanda i va exercir de capità la segona meitat després de 5 anys i 6 mesos sense vestir la samarreta del Barça. Redebutarà de manera oficial al gener amb 38 anys i, per cert, ahir es va donar la curiositat que la diferència d'edat entre el lateral dret i l'esquerra era de 20 anys. Alves ocupava la banda dreta amb 38 i Alejandro Valde l'esquerra amb 18. A més de Valde van jugar els menys habituals, com Neto, que va ser titular a la porteria i va jugar tot el partit, o Riqui Puig, que va tenir també una bona actuació. Com deia Joan, el gol blaugrana el va fer Ferran Juglà, que venia de debutar aquest diumenge a Pamplona, però tot i això, i aquests al·licients, el Barça no va poder evitar caure a la Maradona Cup, era la primera edició del trofeu, en honor a Diego Armando Maradona, i Barça i Boca van empatar un al temps reglamentari, després als penals Boca es va emportar el títol per 4-2. A l'acabar el partit, Xavi va valorar-lo a Barça Televisió i gairebé sense veu.
És el de menys, evidentment. Sempre volem guanyar, però ens emportem coses positives. El redebut del Dani, molt bo. Molts jugadors que venien jugant menys doncs han aportat coses a l'equip. Els hem canviat de posició, hem vist jugadors joves també. És un test que per mi ha sigut molt positiu. Evidentment la derrota, però no ens ha d'afectar per res.
Parlava Xavi de Dani Alves i així valorava la seva actuació al tècnic blaugrana.
Avui ja s'ha vist, no?, el que es pot aportar, tant en defensa com en atac, la seva intensitat, és capaç de marcar diferències també l'última passada. No només el Dani, jugadors que han aportat coses, Coutinho, Riqui, bé, molt bé, la veritat, coses positives avui en aquest test.
Després d'aquest partit, el Barça aterrava a les 4 de la matinada a Barcelona i ho feien amb 3 milions d'euros, com sabeu, ingressats a canvi de l'amistós en homenatge a Maradona.
Un parell de coses més. Hi ha una notícia d'última hora, un comunicat del Barça, no?
Un comunicat del Barça acaba d'arribar fa segons. L'Atlètic Club, el Barça i el Real Madrid informen que hi ha empresa mesures legals pels acords adoptats a l'Assemblea de la Lliga de l'altre dia en relació a l'aprovació de la inversió de CVC, anomenada Proyecto Impulso, i ja van als tribunals els tres equips.
Ja van advertir que ho farien, doncs ja ho han fet, i el Barça que està a punt de tancar un fitxatge, no és un futbolista, però pot ser un fitxatge important, que és el de Ricard Pruna.
Sí, el Sharjah dels Emirats Àrabs ha comunicat de bon matí a les seves xarxes socials que accedeixen a la sol·licitud del Futbol Club Barcelona per fitxar el doctor Ricard Pruna. Afegeixen que han arribat a un acord professional amb Pruna per trencar el contracte i fer una sortida ben pactada. El Sharjah espera anunciar en les properes hores qui serà el seu nou cap dels serveis mèdics i quan tot estigui tancat es farà oficial per part del Barça que Pruna torna al club. Ve al Futbol Club Barcelona per petició de Xavi, ja ho sabeu, va dir el mateix Xavi que mai hauria d'haver sortit del club Pruna i la missió que tindrà aquí serà dirigir i posar ordre als serveis mèdics blaugranes. Ja va estar 25 anys al Barça, entre el 95 i el 2020, i ara torna a dues setmanes d'acabar el 2021.
No farà gols, però és una molt bona incorporació. Víctor, gràcies.
Gràcies.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Hi ha perill que el Barça s'hagi d'acabar convertint en societat anònima esportiva? Saludem el Joan Vila, que és el pare futbolístic de Xavi. Tenim a Joan Capdevila, relacions institucionals del club. Joan, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, obrim debat amb el Miguel Rico. Què tal, Miguel? Bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
Bona tarda. I saludem també al Jacinto Vicente. Hola, Jacinto.
Què tal, com estàs?
Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien?
Todo bien.
Perfecto. Comencem parlant del Kun Agüero, no? Que és l'home del dia, Miguel. En fi, una llàstima que s'hagi hagut de retirar, però en fi, acaba amb 33 anys i amb una gran carrera esportiva al darrere, eh?
Sí, jo veient-lo avui tan emocionat i amb una situació tan difícil com era aquesta, de renunciar al futbol per raons de salut, pues no pot ser res més que commoure't, però és molt més important viure que jugar a futbol, i estic convençut, i crec que ell també, vaig a quedar clar, de que ha pres la millor decisió. Té tota la vida per disfrutar-la i per tenir els seus moments per recordar una carrera importantíssima com a jugador.
Sí, sí. Jacinto, què dices?
Que no havia otra decisión. O sea, no, yo creo que no había opción. O sea, si los médicos te dicen que tal como se dio su situación, que ya hay un riesgo, no te queda otra. O sea, no había más decisión. La lástima es que este hombre no viniera antes aquí, vino muy tarde.
Sí.
Entonces, pero a nivel de lo que es la actualidad, es que no había otra opción.
Sí, sí. Tot i venir tard, Miguel, jo crec que si ell hagués estat en condicions de jugar, si no li hagués passat el que li ha passat, i tal i com està el Barça, i amb els problemes que té de lesions i de nivell a la zona on ell actua, l'haguéssim vist bastant en aquests darrers partits, crec, eh?
Segurament, perquè adormit i tot, el Kun té més gol que qualsevol davant del Barça. Tenim clar l'opció d'Ansu, però encara s'ha de confirmar totes les impressions que tenim d'ell. El Kun, en canvi, és un jugador determinant. Ha estat el màxim golejador de la història del City, que no és qualsevol cosa. I a l'Atleti de Madrid va fer una temporada, unes campanyes extraordinàries. A la selecció ha estat un jugador important. Bueno, sí, té justament el Kun una cosa que necessita el Barça, que és gol. No ha arribat, o no va arribar, a la seva millor edat, però inequívocament hauria estat un jugador que hauria portat uns quants gols que el Barça necessita com l'aire que respira.
Sí, sí, sin duda, ¿no, Jacinto?
Bueno, yo sí, no. O sea, yo creo que sí, que evidentemente la lástima es que es mejor que cualquiera de lo que hay ahora delante de los centros.
Ah, por eso.
Pero sí, pero ya ha llegado el momento en que el año pasado, por ejemplo, con lesiones y demás, el City ya no tuvo un buen año. Entonces, que sea mejor que lo que hay, pues es que es un reflejo de lo que hay. Más que yo creo que él, algún gol, evidentemente tiene gol, más lo que hay ahora, pero no es ahora mismo a estas alturas, ahora quedan en su despedida, para que todo es el homenaje. Esto es como cuando se muere alguien, que es muy bueno y que es el homenaje. Este hombre no es, digamos, ahora mismo uno de los mejores delanteros dentro de Europa.
No, pero lo digo por lo que hay. O sea, es mejor que Luke de Jong.
La lástima es eso, Joan, que, uh-huh. Es, que es mejor que lo que hay, pero que imaginaros el nivel donde estamos.
Sí. I segurament una lectura similar, Miguel, podem fer amb Dani Alves, que tu el veus jugar ahir, aquest partit de la Maradona Cup, i dius, home, amb el que hi ha, Alves, quan pugui jugar, serà titular aquest equip.
Sí, no hi ha cap dubte. Això és la realitat del Barça, aquesta que parla Xavi, és que l'Alves serà titular, perquè és millor que qualsevol altre dret que tingui el Barça. I una cosa que probablement pitjor, si hi hagués el Bojan, jugaria de titular també.
Ja, sí. Sí. No, eso bueno, sí, Jacinto, eso sí.
Bueno, yo ya lo dije, cuando vino Alves dije, tiene 38 años, es bastante, suena un poco a broma que tenga que venir un jugador de 38 años, pero es que la realidad es que igual con Alves nos ahorramos de que volvamos a ver a Sergi Roberto y a Mínguez a la través de derechos, es lo que hay. La frase de es lo que hay, yo creo que la voy a patentar. O sea, la dije ya hace unos años aquí, con vosotros, y es lo que hay. O sea, no hay más. Entonces, es un buen Alves. Ayer fue un amistoso, no era un partido oficial. Hay que verlo en partidos oficiales y con delanteros de primer nivel. Pero es que es mejor que Mínguez y que Sergi Roberto del lateral derecho ahora, ayer, y no sé si dentro de 2 años.
Sí. Bueno, lo que hay es esto y vamos a ver qué es lo que puede venir, que esta semana se vuelve a hablar mucho de Haaland después del encuentro de la trovada Miguel Ayaturí entre Laporta y Mino Raiola. ¿Es fum? ¿O creus que hi pot haver alguna possibilitat, que a mi ara mateix és un escenari que se m'escapa, com es podria arribar a fer, que es pugui fer una operació d'aquesta magnitud a mig termini al Barça?
Doncs, home, possible a la vida o és gairebé tot. Però, clar, perquè passi, hauria de ser probable. Probable és difícil, perquè per arribar amb un fitxatge d'aquest nivell has de tenir una disponibilitat econòmica que no tens, i que per arribar a tenir-la, pues, per exemple, t'has de vendre a De Jong, o t'has de vendre a Ter Stegen, o, i a més has de firmar amb més patrocinadors que t'aportin més diners, o aquest conveni o una variant de conveni amb la Lliga de Futbol Professional que et doni una capacitat per afrontar una situació així. A veure, possible o és tot el futbol? Ara, probable, poc probable. Sí, això sí, si no et vens amb un jugador dels que té nivell, no amb Coutinho, Dembélé i companyia, això no ho paguen. Sí, sí. Has de desprendre't d'un jugador dels millors que tens, vaja.
Jacinto, què dices?
Pues que Miguel ha resumido las opciones perfectamente. Ahora, yo añado algo más. O sea, ahora mismo es una operación de marketing propaganda entre la Porta y Fayola. Es lo que es ahora. De cara a posibilidad del fichaje, junto a lo que ha dicho Miguel, pues tener en cuenta la poca probabilidad por dos razones. Supongo, ahora mismo en el mercado, Raiola, en esa operación de ayuda a su amigo Laporta, metió al Barça, pero metió tres clubes más, que son los que realmente tienen opciones. De esos tres, yo descartaría el Madrid.
O sea, Madrid va a ir a por Mbappé.
Exacto. Después otros pensar que si el Madrid realmente va por Mbappé y acaba con Mbappé, ¿el París ayer menos creéis que se va a quedar cruzado de brazos?
Yeah.
Tiene muchísima más posibilidad económica. Y ahora mismo el París Saint-Germain garantiza jugar Champions, el Barça no. Entonces, si el París Saint-Germain quiere a Haaland, el Barça no tiene nada que hacer. Y después, si el City quiere a Haaland, el Barça no tiene nada que hacer. Se dice que es que el City quiere a Harry Kane. Eso era el verano pasado.
Sí.
O sea, Guardiola,
Guardiola y Raiola no se pueden ver, ¿eh? Pero sí, bueno.
Pero bueno, el dinero lo puede tener.
Ya.
Si el City va a Raiola y le dice, te ofrezco 70 de comisión, se acaba el problema. Ya son amigos. Entonces, ahora, por este orden, si Mbappé se va al Madrid, la primera opción es el City del Paris Saint-Germain, después va al City, y lo del Barça sería con todos los niveles que ha dicho Miguel, véndete a De Jong, o a Ter Stegen, o a los dos, haz un acuerdo con CVC, todas esas variantes que perfectamente explicado Miguel. Si no es así, no hay posibilidad ninguna. Lo que hay es una buena amistad entre Raiola y Laporta, y Raiola le ha hecho un favor a Laporta ahora mismo. Os digo una operación de mercado que sí es más real. Y esa sí que es más real. Y es, hay una opción sobre la mesa que se está hablando entre clubs y que es difícil, que es Aubameyang, esa es real, eso no es humo. Y el problema es que el Arsenal mete en la operación a Bradbury y quiere dinero. Y el Barça no puede.
Aubameyang al Barça.
Aubameyang al Barça y el Arsenal dice, Bradbury más dinero. El problema es, hay que pagar dinero y la ficha de Aubameyang es mucho más alta que la de Bradbury. Con lo cual, hasta eso, que es una operación más pequeñita, es difícil que se haga. Imaginaros que se ha bajado.
Sí, ahora todo es difícil en el Barça. Veurem què passa, ho anirem comentant, ho deixem aquí de moment, senyors. Miguel Rico, Jacinto Vicente, gràcies,
Vale.
Una abraçada, que vagi
adeu,
bé.
Adeu.
Seguim.
Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, a partir de 6:45 de la tarda, des del Camp Nou, Futbol Club Barcelona, Elche Club de Futbol.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
Ojo a Darder, el centro de Darder.
Balón que tiene que rematar. ¿Quién? ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha marcado Sergi Gómez! ¡Ha marcado Sergi Gómez! ¡Ha marcado Sergi Gómez! ¡En un churro! ¡Pero ha marcado Sergi Gómez! ¡Ha marcado Sergi Gómez en un churro absoluto! ¡En una jugada que nadie sabía que rematar! ¡Con la derecha Sergi Gómez! ¡En el minuto 40! ¡Ha marcado!
Doncs aquest és el gol cantat pel Javier de Aro, que classifica l'Espanyol per la propera ronda de la Copa del Rei. Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Va costar, però al final l'Espanyol va ser capaç de guanyar-li al Palencia 1-2.
Sí, de esa narración se deduce que el Espanyol sufrió para meterse en los 16avos, como sufrió también en la anterior eliminatoria ante el Solares. El Palencia Cristo Atlético se adelantó en el marcador en el minuto 6. A partir de ahí el conjunto perico se volcó en busca del empate, pero los intentos de Loren, Muley y Embarba no acabaron en gol. La igualada llegó a los 20 segundos de la reanudación, cuando esta vez sí Buley remató una jugada colectiva. 15 minutos después, Vicente Moreno fue a por la sentencia de la eliminatoria y dio entrada a Darder, Vidal y Puado, pero no fue hasta el 86 cuando Sergi Gómez, en su primera aparición, marcó el tanto de la victoria al rematar un balón suelto en el área palentina. El defensa, satisfecho por el gol y la clasificación.
Avui també sabíem que seria un partit difícil, que teníem que tenir la calma i la concentració, perquè si passava algo com encaixar un gol com hem rebut, doncs poguéssim donar la volta, i crec que s'ha de destacar això. El que és que només començar la segona part hem tingut aquesta ocasió que crec que ha sigut menys d'un minut, i vull dir que no ens ha donat més control del partit, i bueno, he tingut la sort i la fortuna de poder marcar aquest gol al final del partit.
Buley se estrenó en la faceta goleadora después de una temporada ciega en la que ni está disponiendo de minutos para jugar ni está acertado de cara a portería. El técnico Vicente Moreno espera que el de ayer suponga el reencuentro del delantero chino con el gol.
Yo creo que no estaba al 100%, pero como él tiene esas ganas de estar y de ayudar, pues hemos decidido ponerlo de inicio. Es importante que haya encontrado también el gol. Creo que ha tenido durante el año muchísimas ocasiones. A ver si el gol de hoy le ayuda a partir de ahora pues tener más claridad a la hora de finalizar, porque seguro que nos ayudará.
Antes de empezar el partido, Melamed, con molestias físicas, fue sustituido por Embarba y Calero por Sergi Gómez en la recta final. Habrá que ver la evolución de ambos jugadores de cara al encuentro del viernes en Balaídos ante el Celta.
Passa ronda a l'Espanyol i Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Tampoc va ser fàcil, però passa ronda també el Girona.
Sí, una bona victòria a l'Alcorà davant l'Osca, amb bon joc a estones. Recordem, segon partit, el primer a la Lliga, al campionat domèstic, el va guanyar el conjunt al Tarragonès. Ahir va vèncer, amb accés als setzens de final, el Girona, amb dos moments Batllori importants del partit. Minut 22-01, que va acabar donant el triomf al Girona, gol de Jordi Calavera, i minut 74, Hurtolà, l'habitual segon porter, va aturar un penal a Escriche. Sentim el golejador, a Jordi Calavera.
Ja ha sigut casualitat que hagués sigut un gol meu, però bueno, és igual, al final és que l'equip s'ha trobat bé en tots els 90 minuts, crec que ha tingut el control de pilota, hem jugat a lo que dèiem durant tota la setmana, el que ha dit el míster, el que vol el míster, la idea del míster, i bueno, i també molt contents, òbviament, per seguir la Copa.
Minuts pels menys habituals, ahir explicàvem que va haver-hi un positiu a la plantilla del Girona, positiu per Covid-19, doncs Juncà, David Juncà és el jugador que va caure de la llista. Això no s'atura, estem a dimecres, no? Divendres juga el Girona, rep el Burgos a Montilivi.
I el que va caure va ser l'Andorra, va caure però va portar el Celta a la pròrroga, va acabar caient al final 1-2 amb gol de Santi Mina al minut 118 de partit. Aquest és Éder Sarabia, el tècnic de l'Andorra.
Sí, nos ha costado un poco los 3-4 primeros minutos, que nos han sacado un par de corners o tres y nos costaba un poquillo, pero a partir de ahí creo que hemos hecho una primera parte descomunal, siendo tremendamente superiores, generando 2-3 muy claras, donde Rubén les ha salvado claramente.
El divendres, el sorteig de la propera ronda. I un apunt de futbol femení, Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que aquesta nit tenim Champions, al Johan Cruyff.
El Barça rep el cué del grup, el queje danès, a les 9, en l'última jornada de la Lligueta, i ja classificades per quarts de final com a primeres de grup. Jonathan Giraldez ha avisat que farà rotacions pel calendari tan atapeït que acumula l'equip, amb la baixa de Patrick Guijarro per Covid i les lesionades Mapi León, Bruna, Oshoala i Falcón. L'entrenador del queje, Soren Randabol, tampoc podrà estar Johan perquè l'operen d'un càncer de colon. El Barça vol completar aquest ple de victòries a la Champions. Una de les joves, que segurament tindrà minuts avui, Jana Fernández, explica l'aprenentatge que viu en cada dia.
Soc com una afortunada de poder tenir al vestuari gent com la que tinc. Aprenc moltíssim cada dia d'elles, ja no només de les defenses, sinó de tothom. Crec que aquí, ja no només futbolísticament, sinó la mentalitat que tenen és d'admirar. I bé, nosaltres, les joves, com una esponja, no? Intentar agafar tot el possible de cada una d'elles i així enriquir-nos nosaltres com a jugadores.
Abans del partit, Lique Martens oferirà a l'afició del Johan el trofeu Golden Woman que ha rebut de la publicació Tuttosport.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Fins aquí al futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Con Uriarte, aupa, los de aupa. ¿Seguimos a alguien o no?
Sí, bueno, ahora te voy a decir a quién, pero antes...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
4 de cada 10 cosas que compramos en estas fechas acaban siendo cambiadas.
Oye, Herrera, ¿has comprado alguna tontura?
Oye, porque yo te cerré.
¿Alguna cosa caprichosa? No. No soy muy caprichoso. Soy más bien adusto y...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿A qué sabe tu Navidad?
A cochinillo de Segovia.
A merluza de Pincho.
Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este. Lomo de añojo, solo 17,90 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas Baby Pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad la tienda vivirelvino.com te ofrece más de 1000 grandes vinos 100% españoles y el consejo de nuestros expertos. Con envío gratis desde 40 euros, regalos de un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Y un 10% de descuento con la palabra COPE. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos, como en todas las masas refrigeradas de cualquier marca. Comprando dos, la tercera te sale gratis, solo hasta el 31 de diciembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Parlem ara de bàsquet a Esports Cope, Albert, que hi ha moltes coses també avui. Sí. Comencem amb la victòria del Barça a la pista de l'Estrella Roja, a l'Eurolliga, sota l'atenta mirada de Novak Djokovic, que el vaig veure animant com un autèntic boig Estrella Roja.
Exactament, i que es va fer fotografies, tant Djokovic amb ells, dic amb els jugadors del Barça, com els jugadors del Barça amb ells, però va, com diu el clàssic, de partir amigablement, especialment amb Niko Mirotic, montenegrí i serbi. I la victòria, 69-76, número 13 a Europa, que li permet al Barça, és d'aquelles que es mastega, que costa, però que es treu endavant, seguir liderant la màxima competició continental en solitari. 13 victòries al Barça en un partit on van brillar sobretot els secundaris. Nigel Hayes, 14 punts, 8 rebots, 11 punts per Smith, i on l'única nota negativa és l'esquins del turmell de Sergi Martínez, amb qui parlaves la setmana passada, que no va jugar la segona meitat. Què diu el coach del Barça? Serà una Jàssica, bitxos.
Los chicos estaban sufriendo mucho, era lo previsto, aquí nadie gana fácil, y bueno, aquí en Belgrado siempre es importante este puntito y el siguiente. Lástima lo de Sergi, ¿no? Porque también ha entrado partido de una manera increíble y al final hemos encontrado, bueno, algunos chicos que estaban quizá más frescos en cuerpo y mente y acabar el partido así.
Va dir Jessica Bechus que multaria els jugadors per parlar, va dir que era broma, amb Djokovic, i que se'n recorda del primer Wimbledon. Per cert, està a punt d'aterrar el Barça a Atenes, entrenarà aquesta tarda i demà nou partit d'Eurolliga contra el Panathinaikos, nou repte pels blaugrana.
Brutal el calendari. Escolta, molt bé les coses a l'Eurocup, sí, que van guanyar el Joventut i l'Andorra, també.
Sí, a la setena jornada, els dos tenen el mateix balanç, 5 victòries en aquests 7 partits. Comencem pel Joventut a casa, davant el Boulogne Metropolitans francès, 86-63, tot després de conèixer un positiu per coronavirus de Ferran Bassas. Carles Duran és l'entrenador de la penya.
No es una cosa nueva para nosotros, ya la sufrimos por desgracia el año pasado. Espero que a la larga se convierta en una, y lo digo con mucho respeto porque tengo un desconocimiento total, con una pequeña gripe, ¿no? Pues bueno, ahora tenemos una persona que está en casa, que está bien, con un poquito de fiebre. Centrarnos en los que estamos y esperando pues que en este caso Ferran vuelva en lo más rápido posible.
torna a tenir tocada aquesta posició de director de joc al Joventut de Badalona. No hi és Guillem Vives, baixa de mitja llarga durada. Ara tampoc Ferran Bases. I victòria del Morabanc Andorra, també va jugar a casa. Va guanyar el Lietkabelis lituà, més ajustadet, 81-75, amb el problema afegit que ve arrossegant el Morabanc, que és el rebot d'atac. Si no, pareu bé l'orella el que diu el tècnic Ivon Navarro.
Ara mateix crec que estem una mica obsessionats amb això. No, no és ni un ni dos partits. Portem diversos partits en el que el percentatge del rebot defensiu al nostre canasta no és bo. Tenim un problema, no? Però és perquè, bueno, ens falta una mica, bueno, aquest rebot llarg. Bueno, no és ni d'avui ni del diumenge. És un problema que tenim i que estem treballant això.
Doncs bé, a Europa, deia 5 victòries en 7 partits al Joventut, també al Morabanc Andorra, que tenen aquest repte d'estar a la part alta de la classificació de l'Eurocup i també pensar en una altra història, en una altra guerra, que és la classificació per la Copa del Rei. De moment ho té tercer a la Lliga, el Joventut de Badalona, de seguir treballant al Morabanc.
A veure si rematem avui amb una victòria també de l'Uni.
Sí, novena jornada de l'Eurolliga femenina que arriba per l'Espart Girona, liderant, recordo, el grup amb 5 victòries. Avui, quan passin 10 minutets a les 8 del vespre, a Fontejau visita el Famile Schio d'Itàlia, a un Espart Unigirona que ja el va guanyar a la primera volta i un equip, l'italià, que té el mateix balanç. Laura Antoja és l'entrenadora ajudant de l'Uni.
Bueno, és el partit de tornada d'un dels partits dels que estem més orgullosos d'aquesta Eurolliga, que va ser guanyar allà a casa seva, a Itàlia. Vam fer un grandíssim partit i ens vam autodemostrar que a Eurolliga doncs, teníem cosa a dir, no? Tindrem un partit duríssim. Totes les seves jugadores aporten i hem d'estar preparades per això, no?
8 i 10 minuts, que no és un horari habitual. Fontejau, Espart Girona, Famila, Schio d'Itàlia.
I una última cosa, Albert, que ha caigut un rècord històric a la NBA.
Sí, el de màxim triplista. Ara és Stephen Curry, i veurem on deixa el rècord. Ha superat aquesta matinada a Ray Allen, un altre il·lustre. De moment, Stephen Curry, el jugador dels Warriors, ha anotat 2.977, sí, sí, 2.977 triples amb 511 partits menys que Ray Allen. Això és brutal, Batllori.
Una bogeria. Albert, gràcies.
Que vagi bé.
Handbol, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Ja tenim a les guerreres a les semifinals del Mundial.
Lucharán por las medallas después de imponerse 26-21 a Alemania en un partido de cuartos de final, y eso que el comienzo presagiaba un resultado distinto. En el minuto 9, las germanas ganaban 5-1 después de que España tardase 7 minutos en anotar su primer gol. A partir de ahí, la reacción, apoyada en las paradas de Merche Castellanos y en una excelente defensa, les permitió llegar al descanso 4 goles arriba. En la segunda parte, el encuentro siguió la misma tónica y España se mantuvo arriba en el marcador con unas diferencias que oscilaban entre los 5 y los 3 goles que de ventaja que evitaron la remontada alemana. El técnico español José Ignacio Prades valoró el excelente trabajo defensivo clave para la lucha por las medallas.
El equipo también se adapta muy bien a las circunstancias y, y al trabajo de ofensivo del rival, y es una virtud que tiene el grupo, que está explotando muy bien, y desde la defensa estamos construyendo, bueno, pues un buen armazón, ¿no?, para que en ataque no tener que sufrir demasiado.
España se enfrentará el viernes en semifinales al vencedor del Noruega-Rusia, que se juega a las 5:30 de la tarde. A las 20:30 se disputa el otro partido, Francia-Suecia. El ganador jugará la otra semifinal ante Dinamarca, que ayer eliminó a Brasil.
Y avui tenim un Barça-Granollers de Copa del Rei, ¿no?
Sí, segunda ronda, esta tarde derbi Barça-B-Granollers, el filial azulgrana, que a diferencia de otras competiciones, aquí sí que puede participar junto con el primer equipo, es líder de la división de plata y espera dar la campanada ante el segundo clasificado de la Liga Sobal. El técnico azulgrana, Ferran Porres, advierte que su equipo dará la cara.
Realment ens ho prenem com un repte i una il·lusió per encarar i a veure fins on som capaços de competir. Realment és una prova de foc molt important per nosaltres, on nosaltres volem una mica retar-nos, i per molts jugadors és una il·lusió, per nosaltres també, i si hem de vendre la nostra pell la vendrem cara, això segur.
Por su parte, el técnico del Granollers, Antonio Rama, no quiere ningún tipo de confianzas.
Eliminatòria perillosa perquè és un equip que no té res a perdre, un equip amb moltíssim talent i moltíssims jugadors a l'òrbita del primer equip del Barça. Molt, molt complicat, però hem d'estar molt seriosos i bé, i poder seguir endavant en aquesta Copa del Rei.
El partido 18:30, Ciutat Deportiva del Barça.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Hasta Estem al tram final, al darrer minut de l'Esports Cope d'avui. Víctor, d'última hora, alguna cosa?
Doncs se succeeixen les reaccions pel comiat del Kun Agüero i han fet piulades Andrés Iniesta, Leo Messi, Sergio Ramos, missatges de suport al Kun. A més, Saúl Cravioto i Alexia Putellas han estat triats millors esportistes catalans del 2021, triats pel jurat de la 25a edició de la Festa de l'Esport Català. Lewis Hamilton ha estat nomenat avui cavaller de l'Imperi Britànic, era la primera aparició pública de Hamilton després de perdre el Mundial aquest diumenge ja contra Max Verstappen. Al Real Madrid, dos positius en Covid, Luka Modric i Marcelo, no jugaran els últims dos partits de l'any, i recordem el que ja hem explicat a Esports Cope, Barça, Real Madrid i Athletic Club han pres mesures legals contra la Lliga per l'acord en CVC. La lluita arriba als jutjats.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Marxem actualitzant enquestes. Quan estiguin tots, qui ha de ser el lateral dret titular del Barça? Guanya Dani Alves, 65%, Dest, 1%, Sergi Roberto, 12%, Mingueza, 22%, en clau espanyol. Què preferiu per la propera ronda de la Copa? Un rival atractiu però difícil, 12% dels vots, un de més fluix però assequible, guanya aquesta opció, 88% dels vots. Més esports cap a les 7:10 a la Linterna Catalunya. Seguiu a la Cope, a Esports Cope, estem pendents de tot. Cuideu-vos molt, que vagi bé.